RAC+1 i SexyDream.es us ofereixen La revolució sexual, el podcast de sexe amb Anna Alfonso i Rosana Carceller.
Guardes secrets sobre la teva conducta sexual o fantasies amb les persones importants per a tu? Portes una doble vida?
Els teus desitjos t'han portat a tenir relacions sexuals en llocs o amb persones que normalment no escolliries?
Necessites més varietat, més freqüència o activitats sexuals més intenses per arribar al mateix nivell d'excitació o alleujament?
L'ús de pornografia ocupa gran part del teu temps o posa en perill les teves relacions més importants o la teva feina?
Si has respost que sí a dues o més d'aquestes preguntes, podries tenir addicció al sexe. Les preguntes surten d'un qüestionari per a l'autoavaluació de l'associació Addictes al Sexe Anònims.
D'aquesta associació Addictes al Sexe Anònims en forma part el testimoni que avui ens acompanya a la revolució sexual. Ell és en David, té 53 anys i és addicte al sexe des de l'adolescència. Per culpa d'aquest problema ha arribat a posar en risc la seva vida. David, benvingut a la revolució sexual i moltes gràcies per compartir la teva experiència amb nosaltres.
Moltes gràcies.
Explica'ns quan et vas adonar que eres addicte al sexe. Tu dius que aquesta addicció va explotar a la cara.
Sí, perquè hi ha un període que és com una addicció silenciosa en el qual tu fas coses que no vols fer i les tornes a repetir i sempre dius que no tornaràs a fer i et manipules buscant un munt d'excuses, que si estic malament, que si la meva parella no em dona el que vull, etc. I vas manipulant. Però arriba un moment que t'explota la cara, arriba un moment que toques un fondo i allà ja dius, tinc un problema. I allà és quan és massa tard i necessites ajuda. Necessites buscar ajuda perquè per tu mateix no pots sortir-te.
Però era perquè cada vegada tenies pràctiques sexuals més continuades, perquè eren cada vegada més extremes, o com ho vas notar? Com va començar aquesta addicció?
Aquesta addicció va començar quan jo intentava ser fidel a la meva persona, a la meva parella, i no podia. Canviava de parella perquè pensava que el problema era ell, i resulta que el problema era jo. Podia estar tota una nit dintre de pornografia, amb xats, internet, i el dia següent anar a treballar sense apenas haver dormit. Però realment, quan em vaig donar compte de que tenia un gran problema, és quan em vaig ficar la meva vida en perill. Tots els addictes, l'addicció cada vegada va més. Si no ho pares, si no busques ajuda, cada vegada va més. El que he explicat abans és el principi, però al final realment és quan ja busques situacions que la teva vida corre perill. Per exemple, en el meu cas, que això potser molts que m'estiguin escoltant no s'identificaran, no? El meu cas és que jo ho vaig deformar el meu sexe amb sadomaso, amb conductes sadomasoquistes, amb fantasia sobretot amb esquins, i buscava pues, la humillació, només me podia excitar amb això. Ja vaig desistir de tenir parella i buscar aquestes relacions, sinó ja només m'excitava amb això, amb subidons d'adrenalina que em donaven quan buscava aquestes situacions, fins que un dia la vaig trobar, em van pagar una pallissa, i després de pagar-me la pallissa jo vaig sortir corrents cap a casa, no em va anar més perquè vaig poder fugir, i quan estava a casa, pues, imagina't si és forta aquesta addicció, que tenia ganes de trobar-los una altra vegada, perquè l'acceptació, el subidón d'adrenalina era tan bèstia que jo volia estar amb aquest subidón d'adrenalina, aquest pelotazo, no el volia perdre. Fins a aquest moment va ser quan vaig dir, has de buscar ajuda, perquè si no, aquí perdràs la vida. No és necessari arribar fins aquí, eh? Molta gent, jo estic en una associació, estic a 16 addictes anònims, és uns grups que ens ajudem amb herramientes que tenim per mantenir-nos nets, amb un programa de 12 passos que ve d'Alcohòlics Anònims, i generalment la gent que ve últimament, que ve molta gent, per desgràcia, són gent jove. Gent jove que, com he dit, es passen hores en pornografia, que no poden parar, que no poden ser fidel a les seves parelles, que el seu món s'ha convertit en això, sents un buit enorme i el que fas és omplir-lo amb més sexe perquè penses que això és el que et salvarà i et sents pitjor. I jo he arribat a un punt molt extrem, però que no és necessari, que ojalà la gent que m'estigui escoltant sigui capaç de pensar que ell sol no pot i que els podem ajudar, tant amb un psiquiatre com un psicòleg, com un centre, com amb nosaltres. El que vagi bé és l'important.
Ara el David ens explicava que cada vegada hi ha més joves que s'acosten als grups de suport de sexaddictes anònims. En aquest capítol hem parlat amb Josep Maria Ferrer, psiquiatre del Servei de Psiquiatria i Psicologia de l'Hospital Universitari de Xeus. Ell ha liderat un estudi amb 1.700 adolescents catalans i confirma que, amb les noves tecnologies, augmenta el risc d'addicció al sexe.
En aquest estudi hem vist que 18,7% dels nois i un 2,9% de les noies, o sigui, una diferència aclaparant, reben un risc patològic del seu ús. Pornografia que no poden parar i s'assemblen ja a un preaddictes al sexe. Els que són addictes de veritat no superen el 1-2%, que estan tot el dia fent ciber, fan cibersexe. També hi ha molta variabilitat sexual, molta banalització que pot ajudar a l'addicció.
Tu què li diries a la gent que dubta? Hi ha vegades que la línia pot ser fina entre que t'agradi molt el sexe o que siguis addicte?
A veure, jo la vaig passar aquesta línia sense donar-me en compte, no? Evidentment, unes fantasies sexuals és com una droga per segons quines persones, no per tothom. És com el que beu. Hi ha molta gent que beu, inclús molta gent que es droga, i no s'enganxa això. En canvi, altres sí. Quan tu fiques cada vegada la teva fantasia i buscant aquest pelotazo d'adrenalina, si tu això no ho pares amb el temps, pot ser que la persona passi aquesta línia fina, com tu dius, que ja no té retorn i ja no pot parar. Jo el que diria a la gent és que disfruti de la vida, que disfruti i que surti i que s'ho passi bé. Això està claríssim. Però en el moment que vegi que està fent alguna cosa, que no li està beneficiant i no ho pot parar, que no esperi que li exploti a la cara com m'ha passat a mi, sinó que comenci a buscar ajuda perquè encara podrà sortir d'aquí. És molt difícil sortir, però es pot.
El doctor Ferrer també ens parlava d'aquesta línia entre que t'agradi molt el sexe i l'addicció i diu que la clau és que els addictes no es poden controlar.
El problema està en no poder parar i en variar constantment i en cada vegada més ocupació, o sigui, la tolerància. És com les persones que són addictes a l'alcohol o a les pastilles, cada vegada necessiten més dosis, m'entén? I a més, també tenen això que en dirien el mono, el síndrome d'abstinència. Quan fa molt temps que no tenen aquestes conductes, se senten molt malament i fan un xute per aconseguir relaxar-se.
David, tu vas arribar a posar en perill la teva vida, però suposo que vas començar amb pràctiques sexuals menys extremes i d'allà vas anar pujant. Com va ser aquest ventall, aquests esglaons que et van anar enganxant?
Mira, vosaltres vau fer un programa que parlava de conductes de sadomaso i els nivells que es fan, no? Uh-huh. Tu vas pujant de nivell, perquè hi ha un nivell que ja no t'excita suficient i el teu cervell, que produeix una espècie de dopamina, necessita més i necessita buscar una fantasia superior, no? Evidentment, jo vaig començar amb coses amb pornografia, amb xats per internet, moltes hores invertides. Encara podia tindre parella i encara podia relacionar-me amb la gent i tal, però arriba un moment mentre va avançant que et vas aislant, t'aïsles, t'apartes de la família. És com si tinguessis un globo en el cap que només estàs pensant en això, veus les persones i només veus sexe, i arriba un moment que aquestes conductes es van deformant fins que arribes a aquests extrems i altres molts més perillosos que són il·legals, no? Llavors jo el que m'agradaria dir és que a la gent no li dona importància o no arriba realment a veure les conseqüències que pot tindre al ficar jocs i plaers dintre de certes fantasies i el risc que poden córrer. Hi ha molta gent que és candidat a convertir-se addicte. Com es pot saber que un no és addicte? Pues quan és feliç. Quan és feliç i quan pot fer altres coses. Quan pot disfrutar de la vida, de la seva família, quan pot disfrutar de la seva parella. Però en el moment que ja no disfruta de la seva parella, que deixa ja les amistats per un cantó, que està hores invertint allà i sent un buit enorme, llavors en aquell moment que no esperi més, que busqui ajuda. A l'addicte es manipula i es pensa que ell sol pot, perquè no estàs tots els dies. Jo sóc una persona que vaig entrar en anorèxia. Hi ha molts addictes que arriba un moment que estàs tan fart, i et fa tot tan fàstic tot, que se te va la libido. És com quan un bulímic menja molt i vol vomitar. Doncs a molts addictes els passa això. I això a mi em va confondre molt. Jo tenia períodes d'abstinència i deia, mira que bé, no ho soc. Però de cop i volta havia alguna situació o alguna cosa que ho activava, i ja tornava una altra vegada, saps? Jo una vegada que vaig poder parar, gràcies als grups, que em va costar molt, perquè vaig tenir moltes recaigudes, una vegada que vaig parar, clar, el primer que et sent, el que et ve és un buit enorme, un buit que no té sentit la vida, és com que estàs trist, amb una pena. Després, a mi, en el meu cas, no podia dormir. Vaig començar a menjar, m'agafava per menjar. Però això després va desapareixent. Hi ha una medicina molt bona, que tothom la tenim dintre. I aquesta medicina, amb ajuda d'un terapeuta o d'uns grups com els que jo vaig, és una combinació perfecta. I aquesta energia, que és la que jo sempre m'he refugiat per poder sortir endavant, és l'energia i el poder de l'amor. De quan estàs amb la família, de quan fas un viatge i veus coses meravelloses, quan fas de por, quan ajudes amb algú. Quan jo m'apropo a l'amor, a la meva parella, si tinguessin fills, als meus fills, això em dona forces per poder sortir d'allà i veure amb claritat, perquè l'addicció, quan més t'hi fiques, se t'anubla completament la ment i no veus la llum. I llavors necessites ficar llum per veure la realitat. Jo la meva realitat la vaig a formar. Llavors vull donar aquest missatge a la gent de que quan més alimentis tot el que te rodea i que cada un coneix el que li dona i li aporta la vida, millor per poder sortir endavant, però no és suficient, no és suficient, necessita ajuda.
El doctor Josep Maria Ferrer també ens ha explicat com és a grans trets la personalitat d'una persona addicta al sexe.
Hi ha una part que són molt impulsius i una part que són fonamentalment ansiosos, el qual no vol dir que també siguin impulsius. Si són de lo primer, i a més tenen ja la tendència a la conducta addictiva, perquè la conducta addictiva busca el plaer, a pesar que és un plaer, diríem, molt compulsiu, però busca el plaer. I per tant, aquesta gent quan s'avorreixen, perquè són buscadors de sensacions, de novetats, els hi va, com diu aquell, la busca de la dopamina, que és el neurotransmissor de la conducta agradable, bonica, de la conducta feliç i també de la conducta sexual. Mentre que els altres, que són més ansiosos, els afecta més l'estrès, etc., utilitzen també pel plaer, però l'utilitzen sobretot per baixar la seva tensió. I s'inhibeixen molt menys. O sigui, quan se llencen per aquesta pendent no poden parar, portats per la seva búsqueda i captura d'aquest plaer que mai acaben d'aconseguir que els assadolli, que els assatii en castellà, no poden parar. I això és terrible, perquè vol dir que el còrtex cerebral, que és el que hauria de parar, no para. Ja fan el pensament d'intentar parar, però no aconsegueixin. Això és terrible perquè és una condició probablement neurobiològica també, no sols de personalitat, m'entén?
El psiquiatre ens explica que precisament és molt difícil desenganxar una persona addicta al sexe perquè el sexe forma part de la condició humana, no és cap substància externa com les drogues, per exemple.
És una addicció difícil perquè els altres els hi pots prohibir i els hi has de dir, és més, no us poseu en contacte ni amb el joc, ni amb l'alcohol, etc. En aquests jo no els hi puc prohibir el sexe, amb això empitjoraríem. I què fem? Alguns casos, molt pocs, que ens en fiem, doncs el que fem és pactar una masturbació, per exemple, en la qual no fa servir els mecanismes que sempre ha fet servir per a la masturbació original, la qual no vol dir que no utilitzi fantasies, que no utilitzi... La fantasia no la toquem massa. Per tant, hi ha un intent de retornar el sexe normalitzat. És el més difícil de tot, perquè els hi costa molt, això. Però ho aconseguim bastant bé.
Tu, David, com has afrontat el sexe arran d'aquesta addicció?
Mira, pues, sincerament i honestament, jo vaig conèixer la meva parella quan portava 8 mesos net d'aquestes conductes. Vull aclarir una cosa. Addicte al sexe no vol dir que no puguis fer sexe. És molt important que la persona descobreixi un sexe sa per ell en el qual pugui disfrutar. En el meu cas, en el cas de molts addictes, quan més afecte i carinyo i més coneixes a la persona i estiguis amb la persona emocionalment amb aquella persona, és més fàcil de poder tindre un sexe sa que no sigui addictiu. En el meu cas, quan portava 8 mesos, vaig conèixer la meva parella, però jo no vaig tenir contacte sexual amb ell perquè li vaig explicar tot el meu quan portava, fins que no portava un any net. Les primeres vegades no estava emocionalment, tindria que ficar fantasies mentre estava amb ell perquè no m'excitava. Però al cap del temps, amb recuperació, amb el programa on estic de 12 passos de sexe addictes anònims, que tothom ho pot mirar per internet, sexe addictes anònims, allà trobarà tota la informació, amb aquest programa va arribar un dia que vaig poder disfrutar sexualment fent l'amor amb la persona a la que estimo i vaig poder disfrutar per primera vegada d'algú preciós. I el més maco de tot és que no només ho vaig disfrutar sexualment, emocionalment em vaig sentir completament ple. Va ser una sensació preciosa. Tinc que reconèixer que no sempre em passa això. Tinc que anar cuidant-me per continuar construint el que el programa i la vida m'està ensenyant, que és fer un sexe sa per mi. I de moment ho estic aconseguint.
David, com va ser el teu tractament per superar l'addicció? Perquè ara ens parlaves d'aquest programa de 12 passos, d'aquesta associació de sexaddictes anònims. És aquest el tractament que has fet? Explica'ns en què ha consistit o en què està consistint.
Vale, jo he fet moltes coses. Vaig anar amb una psicòleg que es diu Isabel León, em va ajudar moltíssim. Vaig anar amb un altre psicòleg, però aquest psicòleg no considerava que era una addicció, considerava que era com un vici i que ara havia un problema de fons i bueno, no em va ajudar. Quan vaig arribar a aquest programa i vaig començar a entendre el que em passava. A més, algo increïble és que un psicòleg, un terapeuta, ho tens una vegada a la setmana o 2 vegades a la setmana, però l'addicció són 24 hores. Llavors, allà tenia grups diaris per Zoom i tenim grups presencials també a Barcelona. Llavors, en qualsevol dia que jo estigués malament o estic malament, puc comptar amb aquests grups. A més, tinc un munt de telèfons de gent a la qual que s'han recuperat, en el qual que si jo estic malament puc trucar-los, i com molt taller m'està trucant a mi per demanar ajuda. Són grups d'autopollo. I amb això, amb el programa de 12 passos i ficant molt d'amor, es pot. Però és molt difícil. Per això dic que un sol no pot. Necessita ajuda.
En què consisteix aquest programa de 12 passos, breument?
És un programa que ve d'Alcohòlics Anònims. ¿Vale? El primer pas és admetre que una persona és addicta i que la seva vida s'havia tornat ingovernable. Són passos que vas treballant de forma oral o forma escrita amb uns llibres, en el qual sempre busques un padrí. Un padrí o una madrina és una persona que porta anys en el programa i ja té experiència i està neta i porta programa. Llavors, treballes els passos amb aquesta persona. No és deixo de paro i ja està. No, s'ha de treballar. Els passos és per això. Els passos serveixen per trobar les herramientes aquestes que jo t'he dit de quines coses li poden ajudar que se relacioni amb l'amor d'aquella persona, que li doni poder per poder sortir d'allí. També es treballa molt, és una forma d'estimar-se, és una forma de veure al fondo, és de recuperar autoestima, de recuperar seguretat. Són passos en els quals, fixa't, un pas preciós és fer una llista d'aquelles persones a qui havien fet mal, havíem enganyat, i si és convenient i no fa mal a ningú, canviar d'actitud i demanar perdó. I l'últim pas, que és el més maco, és una vegada que has crescut d'una forma com a persona dintre del programa, és passar el missatge. És un programa, jo t'ho estic dient res, molt breu, o sigui, quatre cosetes, però és molt més complexa. I és un programa, i acabo, és fàcil per menys complicades. És un programa de solo por hoy. O sigui, només per avui, truca, demana ajuda. Només per avui, ves a un grup. Ja, si no pots parar, ja ho pararàs. Però només per avui, això. Fes només això. No, perquè si no és que es fa massa gran. Es fa massa gran. Has estat tant de temps tapant dolor, utilitzant aquesta cosa cada cop i volta, dir, tinc que deixar això, és que et fa una por, però una por que no us ho podeu ni imaginar. Si algú m'està escoltant i considera que té algun problema, o algun familiar considera que algú té algun problema, que es fiqui en aquesta associació o a qualsevol terapeuta i que truqui i demani ajuda.
Tu ens deies que un addicte, ens deies per en aquest capítol, que un addicte a les drogues ha d'anar a buscar el camell, però clar, un addicte al sexe té el perill de recaure dins del seu cervell. És a dir, només hi ha de pensar, tenir fantasies, i el perill està en tu mateix. No necessites cap cosa externa.
Sí, bueno, jo sóc addicte al sexe des de molt jovenet, el que passa és que no era conscient. Vale? Després, amb el temps vaig conèixer el món de la nit, vaig treballar en una discoteca i vaig començar a prendre substàncies. I em vaig enganxar molt a les substàncies i va quedar com un segon pla el del sexe. Després es va mezclar tot i quan vaig buscar ajuda per sortir de les drogues, al cap de 2 anys va tornar a sortir aquesta obsessió, aquesta compulsió. Jo vaig tenir problemes amb les drogues i quan tenia ganes de consumir anava al camell. Una vegada que vaig deixar les drogues em va sortir l'addicció al sexe i no em feia falta anar a agafar el cotxe o buscar un camell. O sigui, jo ho tenia al cap. No fa falta mirar una pantalla mirant pornografia per buscar un subidón de adrenalina, un pelotazo i després anar-me'n de xaperos o una sauna. No fa falta. Només que estigui en el cap, jo el camell el tinc a dintre. Per això és una addicció que és molt difícil de treure. I jo tinc que anar molt en compte amb escollir els meus pensaments. I de fet, em passa que a vegades és que a vegades vaig amb la moto cap a la feina i em ve una situació que, a més, és que ni la busco, que em ve el cap, que me'n recordo i d'en seguida tenim una herramienta que nosaltres diem la dels 3 segundos, és deixar de pensar i estar en l'aquí i en l'hora. Perquè si jo alimento l'altre, m'és molt fàcil ja en seguida anar-me a un club d'assado, trucar a un amo...
Estàs parlant en present, per tant, això vol dir que tu dius que estàs 8 anys net, però encara ets addicte, consideres.
Sí. L'addicte sempre s'addicta tota la vida. Tant si ets alcohòlic com drogadicte, sempre s'addicta. Inclús havent treballat el problema de fondo, perquè molta gent es treballa el problema de fondo i després agafa la primera copa, la primera ratlla o fa la primera fantasia i entra en compulsió i obsessió. Sí. Jo això és algú que sempre portaré dintre. És com, ho diré molt simple, és jo tinc a dintre com dos jocs que estan lluitant. Un joc blanc, que és la recuperació, la meva família, l'amor, el que he dit, i un joc negre, que és l'addicció, les fantasies, quan estic trist, el victimisme, l'autocompassió, la ràbia. I llavors aquests dos jocs estan lluitant. què guanyarà dels dos? Guanyarà el que més alimenti jo. I jo mentalment, jo tinc que alimentar el que és el camp de l'amor. Jo, el meu lobo blanco està molt gordito i molt fort. Llavors, té molta força, però de tant en tant, el llop negre surt. Surt i em diu, tinc gana. I jo li dono amor. I al donar-li amor, això es desapareix. Tinc després els grups, si puc trucar al meu padrí, també truco. Jo les ganes de consumir se n'han anat, però tinc que reconèixer que n'hi ha dies o situacions en les quals puc veure la meva fantasia pel carrer que em ve directe i tinc que ficar totes les armes que puc que m'assenyen al programa per tornar a estar en l'aquí i en l'hora i connectat en l'amor.
Tu ens explicaves, David, que l'addicció al sexe et pot dur problemes legals. I és veritat que si pensem en addictes i en delictes, ens venen al cap violadors o abusadors. Però el doctor Ferrer ens ha dit que no té res a veure una cosa amb l'altra.
No són gent que siguin més perilloses. Tenen més perill per ells mateixos, per tot el que les conseqüències que podran tenir, tant socials com familiars, etc, i econòmiques, perquè es gasten molts diners, sobretot si fan prostitució. Jo diria que només amb un 8% de casos hi ha la coincidència amb les parafílies, però les parafílies no totes tenen per què ser perilloses. I amb la violació no hi ha cap treball que demostri que són més violadors.
Jo et volia preguntar com es pot fer per conscienciar sobre l'addicció al sexe sense caure en criminalitzar segons quines pràctiques que potser serien més extremes, perquè pot haver-hi gent que gaudeixi, per exemple, del BDSM o del sexe més freqüent del que és habitual, però no per això tenen un problema o una addicció.
Sí, jo tinc una ment molt oberta, me refereixo que estem aquí per disfrutar de la vida i si en el camp sexual, si n'hi ha molta gent que li agrada fer pues, orgies i mirar pornografia i no fa mal a ningú i no es fa mal a si mateix, com entrar en obsessió, en compulsió, ni ser infidel, i la persona és feliç, és perfecte. És com el que veu. O sigui, hi ha molta gent que veu i s'emborratxa i no s'addicta. Poden disfrutar de la vida, però és veritat que quan jugues amb això pots passar una línia. O sigui, no vull criminalitzar el que és les pràctiques sexuals. No. L'important és que la persona sigui feliç. I si és feliç, estupendo. Però quan ja no ho ets perquè t'envolta de tal manera que només vius perillós i fas mal a l'altre, llavors ja no ho veig bé perquè a la llarga sí que pots fer conductes, com he dit, que poden ser il·legals, i pots arribar... Saps quin és el final? El final és la muerte. I saps per què dic la muerte? Perquè, mira, jo sóc seropositiu. Ho vaig agafar perquè quan tu estàs en aquesta situació, a part de que perds els valors, no prens consciència realment del perill. I moltes vegades no utilitzes condom. Llavors, jo ho vaig agafar per això. I, per desgràcia, hi ha molta gent que s'ha reinfectat i ha creat resistències a les medicacions i estan mortes. És que a la llarga, no utilitzes condom. Això molts s'identificaran, perquè ja se'n va el morbo. I què passa? No només ho agafes, sinó que, a més, ho pots passar a la teva dona. Fixa't al final que pot arribar. Però jo desitjo i espero que ningú arribi a aquest final, perquè per arribar a aquest final o al meu final, la teva vida és molt miserable, buida, fora d'amor, estàs aislado. Això ja és quan arribes a l'extrem. Per això, tots aquests que m'estiguin escoltant i que pensin, ostres, jo estic moltes hores, però el dia següent fas aport. Vale, però si tu dius, no vull tornar i tornes, mira tu, fes-t'ho mirar. I si tu dius, no tornaré a anar de putes i enganyar la meva dona, que es quedi amb això. Perquè això s'oblida. I llavors, quan s'oblida, tornes una altra vegada de putes.
David, t'agraïm moltíssim el teu testimoni a la revolució sexual. Hem parlat amb el David, que és una persona addicta al sexe des de l'adolescència. Moltes gràcies per compartir la teva experiència amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres. Una abraçada molt forta. Gràcies, de veritat.
I amb aquesta entrevista d'avui us desitgem salut
i bon sexe.
RAC+1 i sexydream.es us han ofert La revolució sexual, el podcast de sexe amb Anna Alfonso i Rosana Carceller.
Juga amb la imaginació, amb els sentits. Juga amb sexydream.es. Joguines eròtiques, kits eròtics per compartir, llançaria. Descobreix una pila d'idees sexis i atrevides a sexydream.es. Rebràs la teva comanda en menys de 48 hores, embolicada amb total discreció. Entra a sexydream.es i fes volar la teva imaginació.